Tast de llibres a Punt Set Ràdio. Hola, bona nit. A continuació podreu seguir el tast de llibres que es va realitzar el divendres 16 de maig a la tarda. En aquesta ocasió es va parlar del llibre De 0 a 100, de Domingo Catalán, que va comptar amb la presentació de l'esportista Xavi Manso.
Bona tarda a tothom. Dins del seguit de presentacions de llibres que fem a la Biblioteca de Sant Celoni, la Biblioteca L'Escorxador, avui amb la llibreria Els Quatre Gats, bé, ja veieu, tenim un convidat, sembla ser que ben especial i ben conegut i estimat per moltes persones de Sant Celoni. Avui presentarem el llibre De 0 a 100, Domingo Catalán, i en Xavier Manso farà les preguntes, l'entrarà, en Joan de la llibreria ens passarà un vídeo. Jo simplement era emmarcar-lo dins de les presentacions de llibres que fa la biblioteca, que per cert, se m'acut, moltes persones que veig per aquí no van a la biblioteca, recordeu allò de... Mens sana, incorpore sano. Gràcies.
Bé, la setmana passada, tot portant en Jofre, el meu fill, a l'escola de música, vaig anar a buscar en Jordi Clopés, que hi treballa allà. Per qui no el conegui, en Jordi Clopés és un molt bon actor de teatre saloní i molt avesat a parlar en públic. Li vaig comentar allò de l'acte d'avui i que em donés algun consell, ja que jo tinc pànic a parlar en públic. Bueno, em va dir que molt fàcil, que ell puja a l'escenari, mira cap al públic i se'ls imagina tots amb pilotes. Aleshores, jo m'aplicaré aquesta tècnica avui. De fet, ja me l'estic aplicant. Per tant, us podreu imaginar l'espectacle que tinc aquí davant ara mateix. Bé, és per treure pressió, això. Bromes a part. Abans de començar, m'agradaria explicar un conte, una història. Normalment, els contes, les històries, són fets inventats i amb un final extraordinari. La història, el conte que explicaré avui, és un fet ben real, però amb un final igualment extraordinari. Ja em perdonareu si les emocions em traeixen, però penso que l'ocasió ben s'ho val. N'hi havia una vegada un jove, nascut a Sant Celoni, 33 anys, fort, sa, que es volia menjar el món en bicicleta. De fet, aquesta, la bicicleta, juntament amb les seves filles, van ser la seva passió. De fet, aquesta, la bicicleta, juntament amb la seva rialla, el seu somriure, l'acompanyaven a tot arreu. Ell deia que havia vingut a aquest món a passar-s'ho bé, a riure, i que només plorava a sobre de la seva burra, que era com anomenava la bicicleta. Doncs aquest jove va pedalar tant i tan bé que es va arribar a convertir en un referent esportivament parlant a la comarca. I no només esportivament parlant, sinó també humanament, ja que allà on anava l'acompanyava sempre una munió de gent. Aquest jove s'autonomenava Masai. El Masai, al setembre del 2009, ens el van prendre físicament. El que ell no es pensava, i penso que cap de nosaltres tampoc, era el que esdevindria després. Mentre el molt cabró deu estar allà dalt pedalant com un boig, aquí baix, els seus companys de feina de Sal i Cru, Jordi Montrabà, Pere Amador i companyia, li feien el Sal i Cru Masais, un club ciclista creat amb el cor, però amb un gran nivell esportiu al darrere i en el que tots, absolutament tots els seus components, segueixen la mateixa filosofia, la filosofia Masai. Tot seguit, parlant amb en Xavi Barceló, amb Martí Costas, amb Kevin, Jonathan, Montse, Mònica, etc., creàvem un projecte tan engrescador com emotiu, anomenat Montseny Masais. Els Montseny Masais és un grup de gent del tot diferent que creix dia a dia i en el que ens uneix la passió per la muntanya i en el que tots tenim el mateix segell, el segell Masai. I us preguntareu per què collons està dient aquest tot això aquí, ara, avui? Doncs bé, perquè la persona que ens acompanya avui, aquest segell, el segell Masai, el té gravat en majúscules des de que el conec de fa més de 25 anys. Una persona que per venir aquí, amb un simple missatge de mòbil, em va dir que vindria i jo estava ben tranquil, sabia que ho faria. Una persona, un Masai, no necessita un tovalló de paper per signar cap contracte. La seva paraula és sagrada. I també us preguntareu per què es necessita per entrar a aquest grup. Doncs bàsicament dues coses. Primera, ganes de passar-s'ho bé. I segona, i per sobre de tot, ser bona gent. Bona nit a tothom, benvinguts a Sant Celoni. Això és Territori Masai i ell és Domingo Catalán.
És un referent, jo crec que és el pioner, una mica de tot això que veiem ara, tanta gent corrent, tantes curses populars, tot això als anys 70 era impensable, ell en canvi doncs, va ser el precursor. Sí, The heart is a broken land, a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away. Si estaven constipats amb mangines o d'això...
Ah, també corria.
Jo anava a córrer i si tocava 30 quilòmetres, jo feia 30 quilòmetres.
Bé, bona nit. Abans de res, m'agradaria donar les gràcies perquè sé que han fet un esforç per venir aquí perquè tenien un altre acte a l'Ajuntament de Sant Celoni, en especial a la regidora Magalí i amb Quim Colomines. Estaven en un altre acte i havien de venir. Primer per cedir-nos a l'espai i després perquè, en nom de tots els massais, nosaltres no érem ningú i van confiar en nosaltres amb algun projecte que han presentat. Ells ja saben per què. Bé, no vull que sigui això un monòleg, eh? No parlarem d'això. O sigui, la meva intenció és fer quatre frases, presentar-lo, el seu currículum, i que la gent pregunti el que vulgui, perquè penso que hi ha molt a preguntar amb aquesta persona. Que jo el presenti és trampa, no és objectiu que jo el presenti, perquè fa molt de temps que el conec, jo era molt jove quan el vaig conèixer, tenia 17 anys, i bueno, jo li dec tot a aquest senyor. No només esportivament, que m'ho va ensenyar tot, de l'atletisme, sinó també de la vida. Ell em va ensenyar a caminar, a afrontar la vida i afrontar tots els problemes de cara. Per tant, jo tot el que digui seran coses bones per ell, per tant no penso que sigui una bona persona a presentar aquest acte. Bé, doncs res, faig un petit currículum d'ell i després en Jofre agafarà el micro. Qui vulgui preguntar alguna cosa, aixeca la mà i ja està. Tot això quedarà gravat, Ràdio Sant Celoni ens està gravant i tot això, bueno, no sé quin dia sortirà, ja ho direm per antena. Vale, no sé per què em poso això, perquè ho sé de memòria, és a dir que no. Bé, Domingo Catalán, actualment 65 anys, va néixer a un poble d'Osca, a Novales, que per fer-nos una idea és una mica més cap enllà d'on es parla la Pau, a 15 quilòmetres abans d'arribar a Osca.
De l'Aragón profundo, vaya.
Més o menys. Als 14 anys va venir cap a Barcelona, esportivament parlant, va començar a entrenar a les ordres de Gregorio Rojo, que perquè no el conegui, entre d'altres, va entrenar José Manuel Abascal, i a Reyes Estevez, etc. A nivell de cross va començar, va destacar a nivell només de Catalunya, no va tenir grans èxits a nivell nacional ni internacional, però el seu salt a la fama va ser quan va començar a córrer en marató. Primer perquè començava la Marató de Barcelona, cap allà l'any 78, i pels seus bons resultats, evidentment, va fer un segon lloc amb una marca de 2 hores 17 minuts, i poder el fet que el va catapultar més cap a ser conegut va ser el salt als 100 quilòmetres, en el que va ser 6 cops campió d'Espanya i 2 cops campió del món, als anys 88 i 89. Un cop també, a l'any 92, va quedar sotscampió, que aquest jo sempre que l'explico també me'l poso al meu currículum, perquè el vaig ajudar una mica.
Va fer de llebre 30 quilòmetres.
42. No,
tantos.
Sí. La marató la van passar en 2 hores 41 i ell anava xiulant, perquè us feu una idea. I bueno, en 100 quilòmetres va arribar a tenir la millor marca mundial, el que ara se li diu rècord del món, amb 6 hores 15 minuts. O el que és el mateix, corre cada quilòmetre a 3 minuts 45 segons per quilòmetre. Que molts de vosaltres ho entendreu perquè correm. És a dir, una burrada. Bé, poder el fet, tristament, que va ser més popular va ser l'any 89. Imagineu-vos l'any 89, en ple apartheid a Sud-àfrica, Nelson Mandela a la presó, i se li prohibia a qualsevol atleta anar a córrer a Sud-àfrica. Atleta que feia atletisme, perquè cap altre esport se li prohibia. N'hi havia el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi de motociclisme, n'hi havia gent com Montserrat Caballé, que tenia negocis allà, n'hi havia campionats de golf, però a un atleta que no era professional com en Domingo se li prohibia anar-hi. Doncs bé, ell hi va anar amb una carrera a Sud-àfrica, i bàsicament va anar perquè era una carrera que podien córrer tant negres com blancs, que és el primer que va preguntar per anar-hi. A molts diaris, sobretot estatals, va sortir que es va fer milionari, etc etc. Però res d'això.
Ojalà.
Bé, doncs ara, bàsicament, qui vulgui preguntar, que aixequi la mà. Jo, si voleu, començo, faig la primera pregunta i a partir d'aquí, qui vulgui preguntar, que aixequi la mà i en Jofre li portarà el micro. Anem a veure, Domingo, has tret un llibre amb Cositania Edicions, en el qual l'escriptor és l'Ignasi Galla, que explica, bueno, fets de la teva vida, que jo evidentment me l'he llegit i com a persona que et conec penso que està molt ben escrit, és més, sembla que l'hagis escrit tu, de fet, tot i que no té faltes d'ortografia.
Ja empezamos.
Com és que una persona com tu es decideix explicar la seva vida en un llibre?
És ja pregunta directa, això és, sí, o... Directa. Fa tot just un any em van... Primer, gràcies per l'assistència, gràcies per l'amabilitat, el Xavi a la llibreria, els quatre gats, les persones que heu vingut aquí, els amics... En fi, i que al·lucinat, perquè és que jo sóc una mica garrulo de poble i aquestes coses, doncs, encara que ja n'he fet diverses... Així, sí, i estaria, hauria d'estar acostumat, però és que sóc una mica curt, collons, i no m'acabo de tirar bé, no? És igual, ja en sortirem, perquè en sortirem de tot. Gràcies, de veritat, per aquesta acollida tan guapa, que necessito fotos per collons, a més, perquè les tinc que ensenyar al poble, perquè no es pensin que sóc tan garrulo com ells es pensen. Jo, al revés que el Xavi, no us estic veient amb pilotes a ningú. No, perquè me conozco i no. Vamos a dejarlo así. Total que, bueno, a lo dicho, jo he escrit un llibre perquè fa tot just un any em van convidar a una xerrada a motiu de la mitja marató de Valls. Ah, i perdoneu la veu, però és que... Una de les coses que m'ha passat factura aquesta vida d'entrenar tant és que se m'ha fotut les cordes vocals, Jo entrenava molt, molt, molt cada dia, amb grip, amb constipats, amb angines, amb el que fos, però jo, si havia de fer 30 quilòmetres, els feia igual. Doncs se me'n fot que estigués malalt com viu, no? És igual. Llavors, pues, a lo que vamos. Vaig anar a Valls per fer la xerrada i ja li vaig demanar que per favor no, que no em fessin preguntes tècniques perquè no tinc ni puta idea del que són segons quins tendons, segons quins ossos, segons quines parts del cos que no, bueno, sé que serveixen, perquè això serveix per agafar les peles, per exemple. Però no, i no em pregunteu coses tècniques perquè no les sabré respondre. Això sí, eh? Jo sé com entrenar-me, sóc un pillo, era un pillo, entrenant d'estratègia, sabent dosificar, no cagar-la i coses així, i l'experiència, encara que un burro com jo li costi molt, doncs clar, després de tants anys de córrer i de tantes hòsties rebudes, doncs el normal és que n'aprenguis, no? Llavors doncs és molt fàcil de que, vinga, va, que te'n pega una, doncs aprendetela, en fi. Coses d'aquestes. O sigui que les preguntes, sisplau, nos vamos a limitar a que siguin de córrer, de l'estratègia, com t'has de cuidar, que has de menjar, que has de beure. Això sí que en sé. I un mogollón en sé. I no és per fotre un farol.
El Joan farà.
No sé què anava a dir. Ah, bueno, pues espera. Sí, home. A lo que vamos. On de baix. Em van preguntar coses perquè hi havia atletes com ara aquí vosaltres, doncs, que em coneixen bé i saben de del meu historial de golfante, de lanzao i que era un marxós que no vegis. Llavors pues, em preguntaven coses que m'havia passat i tal, anècdotes, jo doncs les explicava, no? En tal coincidència que el que organitzava aquella xerrada és el cap de, el jefe o l'amo de Cosetània, de la editorial que ha fet el llibre, i bueno, al cap d'uns dies de la xarna em va trucar per donar-me les gràcies per haver anat, que a més vaig cobrar, em va donar 200 o 300 euros per la xerrada, que em va venir, conya. Aquí no he demanat res, eh? Vale. Bueno, m'ha invitat a un parell de cerveses que m'ha vingut de conya perquè, si és, ja, com que no els veig en pilotes a ningú, m'ha servit per llançar-me una mica. Llavors em truca al cap d'uns dies d'haver fet la xerrada, que era aquella setmana feien la mitja marató, que l'havia guanyat algun any enrere, i em va dir que em trucava per donar-me les gràcies per la xerrada, que havien estat encantats, que ens havien rigut molt i que era l'hòstia i tal i qual, i que després del rotllo que tinc, i a pesar de no tinc veu, de que no tinc veu, doncs que amb els rotllos i les coses que m'han passat i el que podia explicar, que per què no fotia un llibre. Jo li dic, mira, jo, es diu Jordi Ferrer, Jordi, jo soc un ceporro de poble, no sé quasi escriure ni llegir. Això és mentida, eh? Jo sí que algunes coses sí que les sé llegir. I jo no sé escriure, i menys en català, que també ho escric en català, perquè l'hi he escrit jo, eh? Aquest l'ha escrit ell, l'ha posat més bé que el que posava jo, i més políticament correcte, perquè jo sóc una mica, sóc un many una mica especial, tipus Carol Rovira, per exemple, simpatitzant de Ciu, però ara mateix estic més per radicalitzar-me una mica. No s'hauria de parlar d'aquestes coses, però estem en família i us dic el que penso i visc a Catalunya i a tomar pel cul. Ja està. Com que així estem. Em va dir que bueno, jo no sabia escriure, li vaig dir, però que ell buscaria la persona adequada. Llavors li vaig dir, hombre, jo sóc amic de l'Artur Paguera, del Xavi Bonastre o l'Arcadi Olivés, que llavors pues, ens podria fotre una mà i escriure'l i d'això. I em va dir el tio que no. Diu, no, aquests són amics teus i ho posaran tot, que serà un diari d'aquest rosa, no? I no volem fotre aquí, volem una persona que sigui, que posi la realitat i que no l'adorni massa, perquè si no serà massa Barbie. I així estem. Ho vaig escriure, aquest home ha posat més coses que jo no sé, com algú de periodisme d'investigació amb alguns resultats i m'implica una mica en la contra el doping i coses d'aquestes, no en a mi, però un tema que no volia tocar, en fi, però és igual. I aquí està. A mi m'encanta el llibre perquè, a més, l'he tornat a reviure totes les anècdotes i totes les vivències d'aquella època, que va ser molt maca. El Xavi m'ha vist alguns anys i sap que el llibre ja s'ho sabia de memòria abans d'escriure'l, aquest home, perquè ja sap com soc. Però m'ha dit que li agrada també ell i amb això ja en tenim prou. Mm-hmm. O sigui, ja us he explicat per què s'ha escrit el llibre. I escolta, aquí a la vostra disposició per atendre el que pugui, bonament.
Sí, el Joan.
Hola, Domingo, sóc en Joan Artero. Quan vaig parlar, bueno, em vaig entrar que venies així i em van ensenyar el pòster. Hi ha una frase en el llibre que d'entrada diga que això li tinc que preguntar. Tu dius de 0 a 100. La pregunta és en quant de temps? Quant temps vas trigar amb aquests 100 quilòmetres i etcètera, i etcètera, i etcètera?
Bueno, aquest títol no és meu tampoc. O sigui, ni he escrit el llibre ni el títol és meu. Però tant se me'n fot. Allí el figura sou jo. Diu, de 0 a 100, perquè jo era pues, un xavalet amb 8 anys i pico, ja em va posar el meu pare a cuidar les ovelles, a pasturar el meu poble, perquè es va morir l'avi i llavors no hi havia un duro, teníem un pastor, teníem un criat per llaurar, bueno, tot això, pues, a llaurar el meu pare i jo per pasturar les ovelles, no? 8 anys i mig. Ni col·legi, anecdòticament us diré que el col·legi tant se me'n fotia, el que fotia en aquell col·legi, perquè teníem un mestre, surt per aquí pel llibre, que era aficionat a la cançó. I l'única cançó que sabia el cabron aquell era el Cara al Sol, en el qual jo no tenia gaires ganes, a pesar que el meu pare era falangista. Jo l'he sortit d'Esquerra Republicana i de CiU i naturalment anti tot el que aquella gent representen. Bé, 8 anys i mig vaig començar a fer de pastor i a la nit anava amb una senyora que era la companya d'un maquis, que no la van pelar perquè era la germana de la casera del cura. La casera, que tots els capellans tenien una cosina que ho netejava tot. I aquella dona pues, em donava classes, però quan tancava les ovelles al corral, no? Llavors pues, ja aprofitava al màxim i tal, i em va obrir els ulls. Em va dir que fora del poble hi ha un món molt gran per fer moltes més coses que no quedar-se en un poble cuidant unes ovelles amb aquells anys, en sufici, ni benefici, ni poder jugar amb els amics. El got me l'he carregat. Per cert, l'encarregat de la beguda, jo m'estimo molt l'aigua del Pirineu, és molt bona, però no la penso provar avui. Això, vaig començar a fer les classes aquestes i em va obrir els ulls per venir a Barcelona. De tal forma que ja en aquells 8 anys o 9 ja vaig decidir que quan fes 14 anys me n'aniria de casa. Ja està, me'n vaig. I recordo que li vaig dir al meu pare: papa, quan haga 14 anys jo me voy para Barcelona. A Barcelona? Vale, pues ja. Ja parlarem quan hagués 14 anys. Doncs pues molt bé, però van arribar el dia que vaig fer 14 anys i, papa, hoy es mi cumpleaños, mi santo, l'Aragó, li diem el santo, que és el mateix dia que el cumpleaños. Fa coincidir perquè el sant és el dia que neixies per imposició del franquisme. T'obligaven els nois el nom del sant del dia i a les dones totes Maria. Maria i lo que venga detrás. I jo em dic Domingo perquè vaig néixer el dia de Santo Domingo de Guzmán, que aquella època era el 4 d'agost, ara l'han canviat al 8, amb la qual ja ni em dic Domingo ni hòsties. Total, que per començar a treballar vaig començar a treballar, me'n vaig anar el dia que vaig dir, papa, hoy hago 14 años, hoy es mi santo, tu santo, ¿y cuántos años hace? 14. Hostia, felicidades, felicidades, espérate, que me voy para Barcelona esta noche en el tren, en Xangai, si hay aquí algún gallec, venía de Vigo, o de no sé on, fins a Barcelona, em vaig escapar de casa. I li vaig dir que ni ell ni la Guàrdia Civil em parava els peus. I havia quedat amb una cosina meva que estava treballant en una casa que, de plàstic, que feia plàstic gest de Cardedeu, encara existeix Intermàs. I vaig venir aquí amb convivència amb la meva mare, que em va donar 1.000 peles i em les va cosir amb la xaqueta, i una cistella de pollastres per la meva tia. I vaig anar a l'Hospitalet, a Santa Eulàlia, i me'n vaig anar i fins ara. Cuidado, jo em sento aragonès igual que català. Jo no voto per ells, jo voto aquí, o a CiU o a Esquerra. Aquell dia no sé el que votaré, però m'he radicalitzat molt degut a que allà s'han radicalitzat contra Catalunya i això no l'aguanto. I com no l'aguanto, no els hi passo ni una, i cada diumenge la tinc grossa, o pel Barça o pel país. Ho tenen clar, que ells en mi, no? A lo que voy. 0 a 100 és pues, començar de 0, que és un 0 a l'esquerra, i començar, perquè jo el que volia era aquella dona, em va posar al cap de que s'ha de lluitar, que jo servia per fer més coses que no quedar-me a cuidar les ovelles, i que veia en mi un futur maco, fora del poble. Hòstia, m'ho vaig pensar, m'ho vaig d'això, estant al peu de la lletra, que, bueno, ja aquí estem. I ojo, perquè jo vaig quedar diumenge al pueblo, i ara que estic jubilat, com d'un dia em quedo 3 o 4. Total, doncs, pues, i el 100 és que jo considero que per lo que he arribat a fer, després de començar de tan baix, no he fet grans coses, no. I com a atleta era vulgar, perquè, però he tingut molta sort a la vida d'encertar, potser en el moment clau d'estar tu en allà i no un altre. És com, per exemple, anar a córrer la marató de Nova York com a país. L'any 78, Catalunya, hòstia, es van enganxar amb bragues, no despullats, no, amb bragues vam enganxar els de la Fede Madrid. Hòstia, i van quedar tercers per països. Catalunya, hòstia, Catalunya, allà plorant tots. Una senyera que portàvem per gran perquè ens localitzéssim els quatre que corríem, i la dona de l'Oliu, el muntador, l'inventor de la Comissió Marató Catalunya, i va ser molt maco. Ahir, total, la selecció catalana com a país, un era de Zamora, que era el meu entrenador, l'altre era de Salamanca, José Pro, Fernando Francisco, José Pro, i aquí un manyo. Però és igual, aquells no parlen català, jo sí. I què més? O sigui, lo que ja... I bueno, vam fer tercers i tal. Després la cursa del Corte Inglés. Hòstia, la cursa del Corte Inglés, 18.000 persones que anaven a córrer, o 20.000, que era la primera cursa que es feia aquí, tan multitudinària. Jo vaig pensar, hòstia, si aquests cabrons del Corte Inglés, cabrons carinyosament, volen muntar alguna cosa, aquesta cursa serà bona per collons. La tinc que fer. Però tenia per allà dos o tres tios que sí que em guanyaven amb aquesta distància de 10 quilòmetres, i penseu que em vaig tirar 10 o 12 o 15 dies intentant convèncer els tios bons que havien de córrer que no corressin, perquè si queien i li passaven per sobre 18.000 persones... El poden matar. Dicho y hecho. Jo fent campanya, que te'n pots enfotre ara dels partits polítics, la campanya que estan fent per les eleccions a Europa, que ens interessa molt i que han de votar, per cert. Hòstia, vaig aconseguir que no sortís només que un de bo. A més, va tenir el mal dia. com que vaig guanyar jo. Toma! Ningú no sap qui ha guanyat l'any passat, però el que va la, el que la va guanyar la primera edició, o sigui que, com, el cabron del domingo, com us no és el que va... La Marató de Barcelona. Us feia una Marató de Barcelona l'any 80, per primera vegada, després de fer la, els Jocs del Mediterrani l'any 62 o no sé quan era, o 60... una època d'aquells, un any d'aquells, doncs des d'aquella època ja no s'havia fet mai cap marató a Catalunya, no? Llavors vaig pensar jo, hòstia, a Barcelona, jo del Barça, corrent en la samarreta del Barça, això s'ha de preparar a fons. De hecho, he hecho. La vaig preparar a fons i la vaig fer. Llavors, pues, va guanyar un anglès, jo vaig fer segon, i també pues, la notícia la meva, perquè jo surto a la revista que s'editava d'Atletes, es deia, que després li copia el nom de la botiga, sortia Atletes, però no sortia el tio que va guanyar, un anglès. Sortia el Domingo Català, que era un atleta del Barça, en la meva samarreta del Barça, i li van posar quan l'inglès. Jo què sé, després els 100 quilòmetres, els 100 quilòmetres era el puto crack, que diu el gran Pep, no? El puto crack. Doncs pues ja està. Per què? Perquè en el país de los ciegos el tuerto es el rei. Però que corrin, que vinguin, ja els estaré esperant jo, i que corrin a la velocitat que li posi jo també, no?
Sí. Johnny.
Amigo, eso es lo que em preguntabas, no?
Bueno, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, jo la meva pregunta i el que més m'ha impressionat del llibre és que, bueno, la lesió aquesta que tens, que et diuen que no podràs tornar a córrer mai més, bueno, i continues corrent i fent unes marques estratosfèriques igual, vull dir, m'agradaria saber una mica, doncs, com això mentalment és una cosa que és brutal, no? Correr lesionat 100 quilòmetres, vull dir, aguantant dolors...
Sí, sí. S'ha acabat la pregunta. Pues és molt fàcil de respondre. Molt fàcil. És determinació de catalans, però aplicada amb un manyo cabut com jo. I què s'ha de fer? 30 quilòmetres. Coño, que el pie està jodido. Pues és igual. Faré 40 perquè quan aniré més lent faré més distància i llavors suplirem la manca de velocitat i de qualitat en quantitat. És més, vaig acabar segon aquell any al Mundial a Palamós. El Xavi em va fer 42 quilòmetres.
42.
I em vaig fer una placa dedicada per mi, eh? Vaig anar a una casa de trofeus i em vaig encarregar una placa. A Domingo Catalán por estratega y por cojones. Sots campió del món de 100 quilòmetres. Palamós, tal. Signat Martín Catalán. Ara ves, i tinc el Martín Somió, eh? I m'ho vaig dedicar jo, però ningú no ho sap. Ho sabeu vosaltres. I, bueno, sí que ho sabem perquè l'he posat aquí també un llibre. Però estava tan content lo de los 100, eh? Pues clar, és que jo quan dius, hòstia, fas una mirada retrospectiva de tot el que has tingut de fer per arribar a fer una miqueta el que has fet, doncs, escolta, ho tinc clar. Igual que li vaig dir al meu pare que quan fes 14 anys, amb 8 anys i mig, aniria a Barcelona, quan vaig acabar la cursa de Palamós, vaig pensar, hòstia, això es mereix un monument. I m'ho vaig fer, però per mi, així de xulo. Sí, sí, perquè jo soc un artista, eh? El que parlàvem d'estratègies i coses d'aquestes, jo tenia una... Entrenant amb ells, em va clavar una pedra a la planta del peu i em va fotre el cap metatarsal del segon dit, no? Llavors, em feia molt de mal i que em vaig inventar unes amb plantilles normals, de sabatilles, fer-li un forat, de forma que l'impulsar no toqués el mal a la sabatilla o al terra o cap pedra o d'això. I així vaig poder entrenar. Però això no t'ho diu ni un podòleg, ni un metge, ni a cap escola. Això t'ha de sortir. Hombre, els pastors, l'avantatge que tenim que tens tantes hores al dia de pensant-te la jugada que difícilment pot fallar. El que et proposis.
Bona tarda, Domingo. Jo també estic fotut de la veu avui, eh? Bueno, tant l'Anna com jo estem encantats de saludar-te, que feia molts anys que no ens veiem.
Ha estat un plaer de veure's a tots dos. Tan guapa com sempre.
I bé, bueno, enllaçant una mica amb el tema aquest que comentàvem del 0 a 100, del sacrifici, de tot el que comporta, de l'experiència, parlant que tu ets una icona de l'atleta popular, doncs jo recordo fa 20 anys que tu saps quan van començar a córrer, que a la feina, doncs hi havia un parell a la feina que corríem i érem considerats una mica els raritos, no? Perquè bueno, llavors doncs, no era massa comú. Avui en dia, per sort, a l'atletisme, gràcies a personatges tan emblemàtics com tu, han fet que l'atletisme popular creixi molt. El que passa que jo em pregunto si, perquè avui en dia es conversa de cafè, o sigui, abans érem els dos raritos i ara tothom fa curses i es conversa de cafè. Això està molt bé, però poder, jo em trobo o crec que hi ha gent que poder no pensa tant les coses com tu parlaves ara, que pensaves i calculaves, etc. I a lo millor van i fan una curseta de barri, la setmana vinent fan una altra curseta, d'aquí un mes fan una mitja i ja estan pensant en fer una marató. I això si no se n'enteren que tenen un amic que fa triatlons. Vols dir que no s'ha perdut una mica el respecte? Perquè penso que tot això també requereix un treball al darrere, un sacrifici, i no voler aconseguir certes metes o certes fites de la nit al dia, no? I poder avui estan passant certes coses que poder es podien estalviar si tinguéssim una mica més de respecte, que segurament els aquí present no n'hi ha cap cas d'aquests, no? Però poder en el món pues sí que sentim casos com aquests.
Hombre, jo diria que aquests que entrenen tan poc i van a molta cursa, al cap de poc temps se n'adonen que han d'entrenar més, perquè tenen potencial sense explotar-lo, que entrenar una mica més, que sempre li dirà algú que s'apliqui el cuento i que entreni una mica, que faci algun entrenament entre setmana i tal, i mica en mica aquell tio, aquella dona, acabarà entrenant i enganxant-se com s'han enganxat milers i milers. És que és veritat, és que ara és una passada la quantitat de curses i d'atletes a Catalunya, sobretot, que és el número 1 del país amb això. Però, escolta, hi ha caps de setmana que fan 10 o 12 curses. Escolta, i la que menys té 1.000 persones, eh? Vull dir que, i clubs com el Masai, hòstia, sou 100, em sembla, no? Por ahí, o més de 100. Persones, i que no feu curses d'asfalt, feu de muntanya i tal, però és que aquestes han crescut encara més que en les d'asfalt. Mm-hmm. I coses d'aquestes. Hombre, i per mi és un honor pues, poder explicar que quan corríem, que eren quatre gats, que tu saps molt bé, pues que ara vegis tanta gent i que siguis un gra de sorra més o menys important, doncs això t'omple d'orgull i escolta, et quedes, hòstia, que ara no em coneix quasi ningú, però hi passo desapercebut totalment, com he fet aquest any 5 hores a la marató, 5-15 vaig fer, 5-17, però escolta, és un plaer en veure tanta gent i l'únic que s'estan clavant massa en els atletes, els preus d'inscripció, ja s'està posant, ja s'ha convertit més en un negoci que no en una organitzar coses per fer esport, per fer salut. Ara s'ha desmadrat això de tal forma que, hòstia, la marató Barcelona valia 80 i pico euros de córrer. T'ho dic sincerament, jo la corro perquè em conviden i em foten el pitrall allà cada mes, cada any. Si no, no correria. No, perquè és un abús de cobrar 80 i pico euros per córrer una marató. Sí, d'acord. I a Nova York encara donen menys que aquí. Que allí a vegades has de comprar la medalla a banda o la samarreta. No sé el que fan cobrar ara. A mi, des que no em porten la comissió marató, no he tornat mai més, canviant el CEU, no se m'ha perdut res.
A mi m'agradaria fer una reflexió de del que està dient, bàsicament perquè nosaltres hem parlat molt d'atletisme. Alguna vegada heu sentit parlar algú amb aquesta seguretat? Em refereixo que, bueno, que avui tenim un campió del món i realment penso que la manera de parlar, aquesta seguretat que té parlant, encara que sembli que sigui així molt de poble, és mentida tot, eh? Ell així els enganyava, realment.
Oye, que tengo el carnet aquí, eh?
España. Però...
No el porto perquè posa Espanya.
Però aquesta seguretat parlant i... és la que tenia abans, realment, eh? O sigui, jo realment el dia d'abans d'un campionat del món vaig estar amb ell sopant i en cap moment estava tan nerviós com ens posem nosaltres, evidentment jo. Però la resta, no? És a dir, que jo penso que hi ha molta diferència entre un atleta popular i un atleta d'èlit, un atleta que vol, bueno, que vol guanyar un campionat del món, que es diu ràpid. A mi m'agradaria també explicar una anècdota que explica el llibre i bueno, que jo vaig viure en primera persona. Jo estem a l'any 83, any 83, i jo no coneixia Domingo Catalán. De fet, vaig anar a veure la Marató de Barcelona perquè el meu pare hi corria. Era la primera vegada. Jo tenia 12 anys, me'n vaig allà i vaig anar a un carrer al costat de la presó de la Model de Barcelona. Bé, passen els cotxes de policia i de seguida passa un grup de 4 o 5 atletes, no recordo ben bé. I de sobte sento crits de l'interior de la presó, crits, comencen a cridar i aplaudir i textualment deien "Venga Domingo, mételes caña". Clar, miro cap a les finestres i veig...
Els col·legues.
Clar, això ho vaig viure jo, és a dir que és ben cert, i veig gent allà amb els barrots així agafats i cridant "Venga Domingo, mételes caña". I dic, aquest qui és? Bueno, va ser la primera vegada que vaig sentir el seu nom, no? I, bueno, això realment, que els coneixies o... Perquè deu ser al·lucinant que des de la presó...
Jo sóc un garrulo, però sóc una persona honesta i no he estat mai a la presó. I si no és el cabron aquest de Montoro, potser que no aniré mai. Però vaja, no direm d'aquesta aigua no em veuré mai, no? O sigui, total que sí, va ser molt maco allò, perquè anaven tots allí per feina, hòstia, i de sobte diu, "Ale, Domingo, dale escanya". Hòstia, digo, coño, tu vas entrat en lo teu, no? I de sobte sense allò, i no eren d'aquí baix, sinó que eren de per allà dalt, coño, la Model, hòstia. I els hi vaig dir als 4 o 5 que anàvem allí al cap de cursa, i vaig dir, portaven molts quilòmetres i la gent, hòstia, està centrada en el que s'ha d'estar, no? Per córrer. Hòstia! I penso, coño, si són els presos, m'hi cago en la puta. I els he dit, no sé si us havíeu dado cuenta, però aquí l'únic que animen és a mi. Però no us havíeu dado cuenta quien anima, no? I dius, coño, si són els presos, esto que has estado encerrado tu aquí, no sé què, no sé quan. No, pues no havia estat mai tancat, però era popular, mira.
Durant una carrera de 100 quilòmetres, aquests ritmes que anaves tu, què menges i què beus?
Menjar abans.
No menjaves res durant 100 quilòmetres?
No.
6 hores, 15 minuts sense menjar res?
T'has de calcular quan trenes tant, quan tens un domini perfecte del teu cos, saps quan has d'anar a cagar, saps quan has d'anar pixat, igual que t'afaites, has de fer-ho tot. I cuidado, i calculant que el menjar que portes a sobre és suficient per aguantar aquelles hores. Jo em passava una mica perquè era una mania que tenia, perquè penso, hòstia, quan enganxin ganes en el vàter, l'han fotuda, perquè perds un temps preciós, no? Llavors havies de calcular, no menjava gaire i anar ben preparat a la sortida. I a córrer, i s'ha acabat. Llavors l'entrenament, amigo, ahí està la clau. Has de saber entrenar, has de saber dosificar-te, has de saber quin és el teu ritme adequat al terreny, adequat a la temperatura, i coses d'aquestes que no te les ensenyen així com així. És producte de molt entrenament, i en el meu cas us diré que com era... Soc un tio molt vulgar, un atleta vulgar, la manca de classe la suplia entrenant el doble que el que fessin els... I tu ho saps ben perfectament. Jo, si feia 2 o 3 entrenaments diaris, pues a 15 quilòmetres eren 45 quilòmetres, però si feia un de sol només, ai madre, aquell era de molts quilòmetres i molt fort. Llavors, pues era al cap de molts anys i molts milers de quilòmetres, que on feia de 9 a 10.000 a l'any, doncs, esclar, fots allà una quantitat de memòria de no sé, d'aprendre el que has de fer després a les curses, que, bueno, pues, es tracta d'això, d'entrenar, de dedicar-se, de fer les coses com s'han de fer, amb dedicació i passió. I luego, pues, jo no soc creient, però no iria mal que la Pilarica, la Moreneta, pues, el fotés un ajut.
Hola, Domingo.
Hola, Ana, guapa.
Una pregunta.
No te veo desnuda a ti, ¿eh? ¿No le tienes a tu marido al lado?
De ser un atleta d'elit com eres, a quan va arribar el moment que ja et vas començar a convertir, entre comites, en un corredor popular, a tu psicològicament no et va donar un baixó, no se't van treure les ganes de seguir corrents i en mirar-lo tot a fer punyetes?
A mi no m'ha passat com el Iago Lamela, que en pau descansi. Iago Lamela va passar de ser un gran atleta a no guanyar res i agafar una depressió molt forta, no? Pel que no sàpiga, aquest el Iago Lamela és un saltador de llargada que fa pocs dies ha mort per una, bueno, sembla que és un atac de cor, però aniria fins aquí de productes que no s'han de prendre, segurament no. A mi ni a la majoria de corredors de fons no ens passa mai, o de muntanya o d'asfalt o el que sigui, no ens passa mai. Això és perquè tenim un sexte sentit de que has de ser conscient de que la teva època bona ha d'arribar a un final. T'has d'anar preparant mentalment, i si no et prepares mentalment, pitjor per tu, perquè et preparen els altres. Cada vegada vas més enrere. I penses, ei, aquí què han de fer? El burro, volguer tirar amb 65 anys que tinc jo, a veure si puc aguantar els de cap 100 metres, per què? Perquè després tingui de caminar tota la marató. Tranquil. Com farem la marató? 5:17. Tot just 3 hores més lent del que tinc de marca. I et dic una cosa, disfruto més que abans i m'ho passo més bé. D'entrada, casa de tu amigo Amado, la polleria, cada any me tiene preparada allí 2 latas de cerveza pa l'acto. Allí, clan, clan. 2 estrella dorada. Llavors, em ve amb la trompeta que diu el teu home, amb una motxilla. Este any le conseguí una bicicleta de circuito. Però no era de circuito, era pa venir con la motxilla llena de latas de cerveza pa tirarnos la cerveza nosotros por el camino. I escolta'm, 5:17, però m'ho vaig passar d'allò més bé. I l'any que ve segurament no baixaré ni de 5:30. Tant se me'n fot. Jo seré igual de feliç. I disfruto més que quan corria més, que no passarà. Queda dit, Joana.
I, clar, has dit que no menjaves res, però què bevies?
Durant la cursa.
Durant. Fins al quilòmetre 60?
Aigua.
I a partir del 60?
Una cervecilla, una Sant Miquel, una estrella, el que...
No és mentida, eh? És veritat. Eh? El campionat del món de 100 quilòmetres a Palamós, a partir del quilòmetre 60 només bevia cervesa. Jo ho vaig veure, això. En sèrio. Eh? I quan va arribar, me'n recordo que el van fer passar el control antidòping. I recordo que li va dir al director d'allà, al metge que li feia el control antidòping, que li va dir, quantes botelles quieres que te llene?
Bueno, y mear sobre la marcha, cuidado, todo es un arte, ¿eh?
Sí, sí, això un altre.
No, tu has begut, pues has d'orinar. Però collons, si pares, perds un temps que és meravellós. Te sacas el aparatillo i sense perdre ritme, ¿eh? I ja està. Una anècdota bona. La gran... com es deia aquella? Marató de Nova York. La Marató de Nova York, que va guanyar moltes vegades la...
El Pitxolat.
La Greta Weiss.
La Greta Weiss.
Exacte. Un any tenia una diarrea a sobre de l'hòstia i se'n va anar cagant mitja cursa de la diarrea, però no va parar, eh? Li passava al seu marit des de la bicicleta uns clínex i s'anava netejant la tia. Va guanyar. És que a més hi havia un Mercedes i no sé, donaven 8 o 10 milions de peles per guanyar, eh? O sigui que valia la pena cagar-s'hi pates avall. A mi no m'ha passat mai, però si s'hagués de fer, si hi ha d'anar, se va. Algunes paraules s'hauria de respectar aquella roba tan estesa, no? Vaja.
Hola.
Hola, guapa.
Seguint amb això de l'alimentació que comentaven, si no menges res en la cursa, anteriorment a la cursa, què menjaves per aguantar?
Pues bé, copiosament.
Però res, que avui es parla molt de la pasta, l'arròs...
Per exemple, dissabte a la nit, una amanida guapa, un entrecot, ampolla de vi sencera, com aquell que diu, postre consistent en algú fort, i un carajillo, Torre 5, jo sempre prenia Torre 5, i una copeta de Torre 5 per acompanyar el cigaló, per sopar, i esmorzar, sí, esmorzar poca cosa, complerta, però no massa quantitat, i fàcil de digerir. I ja està.
I per esmorzar al matí, abans de la carrera?
Això. Algú...
Ah, vale.
No, però bé. No,
és que em costa de creure, no?
Hay veces que uno tiene que sufrir.
I per fer 300 quilòmetres a la setmana, com se fa això?
És molt fàcil, eh? Jo treballava en una casa d'ascensors a Santa Coloma i entrenava el primer entreno a les 6 del matí. Entrava a les 8. Escolta, si volia, podia fer 30 quilòmetres. Si volia, no ho feia, però feia 15. Escolta, una horeta, menys d'una hora, dutxava, anava al bar, esmorzava i com si res, ja estava a l'oficina fent de comptable com a Dios. Al migdia, un amic de l'Anna, que és bomber, perquè hi ha un pal de bomberos, i em venia a buscar l'oficina i ens anàvem a córrer per la carretera de la Roca i fotíem, doncs depèn, perquè si ell tenia ganes de fotre si canya, aquest era més bo que jo, eh? En curses més curtes, fèiem l'entren que digués ell, bé, vam a la Roca i a Sant Fost i tornar, doncs, una mitja marató. Ja m'havia fotut 15 al matí i 21:36. A la nit donava classes de gratis, eh? Als nanos de Santa Coloma a les pistes. Llavors, pues, de pas que els feia córrer amb ells, pues, m'hi posava amb ells. I per acabar una mica suat, pues, fotia 8 o 10 quilometrillos i ja està. Si havies fet 30 i pico abans, més els 8 o 10, pues, una marató diària molts dies. Feia molts dies, i fàcil, i fotem-me canya, eh? Perquè no era anar sota de... O sigui, per sobre de 4.000, per exemple, no? Bueno, sempre jo anava follat, veia. I era dolent, torno a repetir, i per suplir la manca de classe entrenava el doble que tu. Quan entrenes tu? 100, doncs jo 200. I així intentaré guanyar-te. Així m'he quedat. Moltes hores dormia. 8 o 10 hores. Ah, hi ha pata suelta, eh? Pues bé, collonot. Ara sí, jo a les 10 ja estava a casa, a les 10. Super ràpid i fins a les 6 del matí són 8 hores. Això sí, no hi havia juergues, no hi havia balls, no hi havia tele, no hi havia res de res. No em coneixia ni la meva filla, perquè... Quan arribava jo, ja estava dormint i m'anava, abans de que s'aixequés, doncs, la veia el diumenge quan anàvem a córrer. No sé si t'he acabat de... Sí, que se me'n va la olla i no...
Alguna vegada has rebut alguna beca de la Federació Espanyola? Has rebut alguna ajuda? Has viscut de l'atletisme?
Una cada dia durant 25 anys seguits. Una beca cada dia.
Però quan quedaves campió del món, campió d'Espanya...
Una felicitació del senyor Driozola i del senyor Juan Carlos.
I res més, econòmicament res.
Econòmicament res, ja ho saps tu ben bé. Ojalà. No sé. Us explico una. Sembla que surt el llibre, eh? L'any 80 van fer la Marató a Barcelona, que m'interessava moltíssim, que us hi he explicat abans. I el doctor Pere Pujol, que va morir fa poc, era el cap d'endocrino del CAR, va posar de moda les càrregues i descàrregues de carbohidrats en aquella època, que era, bueno, la feien tots els americans, i aquell, com era un pro-yanqui, doncs escolta, tot el que feien els americans ens havien d'entregar aquí tot. I jo li deia que no volia fer aquestes coses perquè jo tenia el meu sistema d'alimentació, d'entrenament i de dosificar-me en tot i el que fos, i que a mi ja m'estava bé com funcionava, perquè jo soc un matau, i per fer les curses que feia doncs ja estava content, no volia fer invents que no fossin dolents. Bueno, tant va insistir l'home que fins i tot a mi em va convèncer que ho fes. La càrrega i descàrrega de carbohidrats, que consisteix en menjar proteïnes de dilluns, dimarts i dimecres, i llavors dijous, divendres i dissabte, tot carbohidrats. Molt bé. Jo, al final aquella marató, vaig pensar, hosti, tant que t'interessa, doncs, veure si aquest tio tindrà raó. I bueno, doncs li faré cas i la faré. Van començar dilluns, tot amb uns bistecs com clova, uns xorissos, bueno, per què? Sense pa, a més. Tot proteïnes, tot, ous, punta pala. Total, que dilluns, dimarts i dimecres de conya, perquè tot era, doncs, producte fort, no? Hòstia, arriba dijous, divendres i dissabte, dijous i divendres. Tot pasta, tot carbohidrats, tot mariconadetes. I vaig dissabte a entrenar, el dissabte abans de la cursa, el dia abans, i comença a fer-me les cames, llufa, que no funcionaven. I li dic al meu entrenador, Nani Butanero, le llamamos el butanero, pero es que repartía butá. No es porque fos enginyer de Repsol o d'algun d'aquests que tenen la butano. Nani, esto no puede ser. Esto me ha jodido las cargas y descargas y això deu ser dolent pel cos. O que eres un gilipollas y que eres un tonto. Que no te han dicho que esto va bien. Yo lo estoy haciendo y me encuentro perfecto. Pues sí o no. Vamos a ir suave. Hòstia, en què hi ha? No pot ser. Al final li dic, mira, saps què? Això és dels carbohidrats i ho arreglo jo a la meva forma. Me'n vaig anar a la dutxa, em vaig dutxar, me'n vaig anar al bar que anàvem a esmorzar cada dissabte. Dic, José, posa'm aquí una tortilla d'atún de dos o tres huevos i una amanida catalana de primer i una ampolla de vi, que va caure sencera també. Carajillo, copa, i després em diu, Domingo, no, maño, pa que corres bien mañana, que te invito otra copa de Torres. Pues pon la copa de Torres. Vaig acabar content, eh? Una ampolla de vi, carajillo i dos copes de Torres. Cinc, perquè aquell cabron era un garrapo i no posava 10. Total, que l'endemà em vaig fotre un carreró. Jo vaig sortir de l'esmorzar i vaig pensar, hosti, ja estic nou, ja m'hi trobo. Demà fotré un carreró. I així va ser. Vaig millorar 5 minuts la meva marca i vaig fer 2.21, que tenia 2.26. Total, que va el tio i ell pues, no la, va demanar un esmorzar que era sense ous, només tonyina, i li fan igual que a mi. I llavors dic, esto no me lo como yo, que he pedido solo de atún. José, porta'm la truita d'aquest. I em vaig fotre la truita de dos o tres ous d'ell, de tonyina, més la que jo m'havia fotut. I el tio va un bocata petitet de tonyina, i l'endemà, el que a mi em va passar dissabte, que les cames no funcionaven, a ell li va passar el diumenge però durant la cursa, que encara està fent estiraments allà al Parc Cervantes, per burro que li vaig dir «Esto nos está jodiendo el médico».
De fet, ara n'hi ha estudis que està demostradíssim que la càrrega d'hidrats no és correcta. O sigui, tot això que està explicant ara està estudiat, que és veritat.
I
que
produeix arrítmies. Sí, sí. Cuidadín, si es fa molt sovint això.
Bueno, si hace falta micrófono, si no hablo directo.
Así mismo. Sí. Que tú tienes voz, no como yo.
Bueno, recuerdo, no sé si estoy mal informado, hubo una época en 84-85 estuviste al frente de la comisión de la Marató.
Más para atrás, el 2000, por ahí, era.
Vale, me acuerdo que, bueno, en aquella época, por ahí de la Marató, quería preguntarte cómo te fue aquella época de organizador, porque organizabas tú, ¿no?
Mal, muy mal, muy mal.
¿Más que fue la época o estoy mal informado?
Yo no valgo para directivo.
Es cierto, ¿no?, que estuviste al frente.
Sí, sí, fui presidente dos o tres años. Estuve hasta que se me hincharon las partes esas que se hinchan.
No,
mira.
¿La felicidad te gustó?
No, en serio. No, es que pasaba una cosa. Era una maratón pobre y pequeña y sin recursos. Sí, sí.
Sí, sí.
Corríamos...
Ni arribado, sí.
Y eso mismo. Total que, claro, el regidor de esports en aquella època era Albert Valle. I què passa? Pues que aquest home no podia tancar Barcelona 4-6 hores com hacen ahora, porque pasan 15.000, 20.000 tíos, pasamos en la carrera y pues ahora tienen que, por narices, pues hacer 6 hores y si son 7, pues igual, no pasa nada. En aquella época no se podía hacer y yo no supe ni escoger mi equipo ni tenía yo salero pa conseguir eso, a pesar de que era atleta de mi club, ¿eh? Corría por mi club, pero me decía Domingo, ¿qué coño futarem aquí? Tanca la ciutat perquè vingui un tio cada 10 minuts. No pot ser. I por eso no se daba más horas. La gente cabreada... Es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no pones gente, el ayuntamiento no cierra calles. Y no cierra calles porque no viene gente, al revés, te lo digo, ¿no? Con lo cual, pues, mal plan. Ahora esta gente lo han montado, hay pasta. Eran medio socios de la Maratón de París. Gente que no sé dónde saca el dinero y la gracia para hacerlo. Han hecho una maratón, pues, acojonante.
Bueno, me han quitado, bueno, fuiste tú, creo, o tu grupo, el que quitó la llegada al estadio.
Claro, sí, claro.
Más de un minuto por kilómetro.
No, claro, porque eso era una salvajada, acabar una maratón en el estadio Montjuïc, coño, teniendo la ciudad abajo. Pues vamos a cambiar el tema... I així va ser que va ser la primera vegada que a Espanya es feia 2:07 en marató. Però per què? Perquè no se subia al Castillo, al estadio. Le pones llano i la gent corre més.
Bueno, si hi ha alguna pregunta més, si no... Ah, bueno.
Sí, sí. I el rècord de Niza, no te'l donen, perquè
no hi havia jutges de la IAF, i no hi havia quòrum per legalitzar-la, homologar-la. I a més, hi havia més percentatge de baixada que de pujada.
No era un circuit tancat, això?
No, era dels Alps a Niça, a la platja, a l'estadi de Niça. Hi havia més baixada, però és que ningú no sap les pujades que vaig trobar també, perquè al quilòmetre 80 hi ha una de 10 quilòmetres clavats. Que fot així, eh? I al quilòmetre 80, vull dir que... No és igual. Tampoc em van homologar 6-19 a un mundial que vaig fer a Bèlgica. 6-19, collons, un mundial i tampoc l'homologant. Pues ja, i passat de tot, a mi que me quiten lo bailao. Jo vaig guanyar i és el que vols. El que passa que sap greu perquè ara... oficialment no tinc 6:15, tinc 6:30 com a millor marca homologada. Però mira, no que hi.
Bueno, ho deixem aquí. Si algú vol que signi el llibre. Bueno, gràcies per haver vingut i bueno, així és Domingo Catalán i sempre ha estat així. Quan era campió del món i era famós, també era així. Tu anaves a la seva botiga, que convido a tothom que hi vagi a parlar una estona, no cal comprar res, perquè evidentment no acabaràs comprant res, t'acabes regalant.
Si volen comprar, escolta, ja t'he dit que jo sóc un català integrat totalment, eh? I ojo, perquè els catalans que tenen fama de garrapos i d'això, són més els manyos que els catalans, de garrapos. I tu sabes que tengo ahí familia en el pueblo. Ara, tómate algo, pero sácalo. ¿Qué quieres? ¿Que te lo pida yo? El que pasa es que no tallo. Y yo digo, no, si sácame el vino aquel que tienes por ahí, unas pastitas que iremos chupando. Y te jodes.
Bueno, y en nombre de los Montseny Massais, gràcies per haver vingut i...
Ha estat un plaer, eh?
Perquè ets un autèntic Massai.
Ens ho hem passat bé, eh? Bueno.
I fem entrega d'una samarreta Massai.
Fins aquí el Tas de Llibres a Punt 7 Ràdio. Us el podreu descarregar del web santsaloni.cat/ràdio a la carta, de l'apartat Programes Especials. Bona nit.